Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 4 de març. La pesca turisme a debat a la Mella de Mar. Comencem així l'informatiu local. Qui ha de gestionar la promoció de l'activitat de pesca turisme? Com aquesta s'encaixarà en la rutina diària de l'activitat pesquera? Aquestes són algunes de les qüestions que van sorgir del debat sobre la pesca-turisme arran de la jornada que es va realitzar el passat divendres 1 de març a l'Escola Nauticopesquera de Catalunya, ubicada a l'Ametlla de Mar. Al llarg del matí es van realitzar les ponències Mar legal i situació actual a càrrec d'Alfons Beltrán, professor de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera, la ponència de la mà de Frederic Valls, el director de l'escola titulada Models d'explotació i activitats, i la ponència sobre interpretació del patrimoni marítim a càrrec de Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de Palamós. En aquesta jornada van participar professionals d'empreses turístiques de l'àmbit marí, d'estacions nàutiques i d'empreses de gestió turística, també representants de cofreries de pescadors i armadors. La pesca-turisme, regulada per la Generalitat per decret l'any 2012, té com a fita permetre al sector de la pesca, del marisc i de l'aqüicultura assolir una diversificació i millora econòmica, la promoció dels seus productes i alhora l'apropament a la ciutadania des de diferents perspectives, com ara la cultural, la gastronòmica, la tecnològica o la social. Frederic Valls, director de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera, apunta un dels requisits per dur a terme una activitat de pesca-turisme de qualitat.
Si volem fer unes activitats que ens donguin del valor que volem tindre, cal formar-se per desenvolupar unes tasques que el sector pesquer avui en dia, doncs, algunes d'elles desconeix enormement, no? És a dir, volem treballar, doncs, amb activitats turístiques, volem transmetre, volem ser intèrprets del patrimoni marítim, i tot això, doncs, requereix d'uns coneixements, doncs, que ara són, doncs, un primer nivell, que poden ajudar, doncs, a que aquest producte, doncs, aquesta activitat sigui de qualitat.
Des de la cofreria de l'Ametlla de Mar, Josep Tomàs Margalef fa una valoració positiva, però exposa un de les preocupacions del sector pesquer.
Tenim una sola preocupació, que no s'aprofiti este canal perquè s'introduïixin elements estranys als pescadors i que els beneficis que en principi han d'anar a complementar l'activitat quotidiana de pesca de cada barca mos se vega, pues no ho sé, contrarrestada per unes altres activitats que trobo que haurien de ser complementàries, però no, que en definitiva hem d'anar al tanto, perquè aquestes activitats han de ser nostres i organitzades pel propi pescador.
Per la seva part, des de la vessant turística, Joan Albert Campos, president de l'estació nàutica Costa Daurada, considera que el sector pesquer i el turístic estan condemnats a entendre's pel bé comú.
Pel debat d'avui, si bé hi ha dos pensaments, un és el turístic i l'altre és el de la pesca, però estem condemnats a entendre'ns i segur que farem un producte que pot ser innovador, que farà, doncs, que ampliarà el ventall de possibilitats pels turistes que venen a la Costa Daurada i a l'Ametlla d'aquest nou producte, que per mi té un futur important.
Escoltem també Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de Palamós.
Nosaltres la valorem com una molt bona oportunitat, la valorem també amb prudència i responsabilitat. Estem parlant d'un sector econòmic bàsic, principalment als ports, a les ciutats, que on l'activitat pesquera, doncs, és un tronc principal. No podem oblidar que la pesca té aquest valor estratègic que està en l'inici de tot un procés que culmina amb menjar peix i que d'alguna manera l'activitat pesca-turisme pot ser un revulsiu de millora per al propi sector.
Els dies 2 i 3 de març es realitza una segona jornada sobre pescaturisme amb una vessant més formativa destinada al sector pesquer a l'Ametlla de Mar. De fet, des de la Direcció General de Pesca està previst realitzar 8 jornades formatives al llarg del litoral català fins a aquesta propera primavera. I a les Terres de l'Ebre avui comencem aquest bloc informatiu anant també cap a la Ribera d'Ebre, i és que els veïns de Flix es manifesten avui a la ciutat comtal, a Barcelona. El poble de Flix es trasllada avui a Barcelona per manifestar-se i mostrar el seu rebuig contra l'expedient de regulació d'ocupació l'ERO anunciat per Ercros a la planta química. Es preveu que 14 autocars es desplacin a partir de les 7 del matí a la capital catalana. Molts veïns hi aniran també amb automòbil i amb tren. I és previst que a la concentració s'hi afegiran flixancos i flixanques que viuen i treballen o estudien a Barcelona. Així, la major part de comerços i empreses locals i el mateix consistori tanca avui les portes. S'espera que la protesta davant la seu de l'empresa a Barcelona tingui més d'un miler de participants. A més, els veïns han fet pública una carta que avui publica el Diari de Tarragona adreçada a l'actual president d'Ercros, en què denuncien la política de la companyia en aquesta darrera etapa, que ha portat a un descens progressiu de l'activitat a Flix fins al seu gairebé desmantellament. Els suports als treballadors d'Ercros no s'aturen. Així, a l'Institut dels Municipi es poden veure diferents pancartes reivindicatives, mentre que ahir els jugadors del Club Joventut Esportiva Flix van mostrar a l'inici del seu partit una pancarta contra l'ERO, a més de lluir a les samarretes uns adhesius de Flix en lluita. El Club Esportiu també és una de les entitats locals adherides a la protesta a Barcelona. I anem a continuació a Alcanar. El refinançament del deute permetrà posar en marxa el magatzem Castor. Tot apunta que durant aquest primer semestre del 2013 es podrà posar en marxa finalment el magatzem de gas natural Castor, una inversió de 1.300 milions d'euros acabada i que des de fa prop d'un any es trobava aparcada davant de les costes del Delta de l'Ebre sense entrar en servei. El Ministeri d'Indústria va frenar la posada en marxa l'any passat per evitar que repercutís en el sector gasista i suposés un increment excessiu de la factura del gas. Ara, diverses iniciatives assenyalen en la línia contrària i apunten a una propera posada en marxa de la instal·lació. La primera i la principal és el refinançament del deute del projecte en què treballen els accionistes d'Escal UGS, ACS i Dandy Energy, que serà l'estrena dels eurobons, segons ha apuntat el diari econòmic Expansión. Per fer l'obra es va signar inicialment un crèdit a 10 anys de 1.300 milions amb un consorci format per una vintena de bancs europeus, un deute que ara els promotors es veuen obligats a refinançar. Després, el projecte va ser seleccionat pel Banc Europeu d'Inversions per estrenar els anomenats Project Bond, bons projecte, germen dels eurobons, ja que tenen l'aval de les institucions comunitàries. Amb tot, aquest refinançament està condicionat a una avaluació de les agències de rating que demostri que són viables. Un altre pas endavant és la propera adquisició de gas de coixí, que s'ha d'injectar al subsol marí com un pas imprescindible i previ perquè el magatzem pugui operar. Està previst que Escal UGS participi en la propera subhasta d'aquest gas, encara sense data fixa. La intenció de l'empresa era fer-ho ja durant l'any passat, però va topar amb impediments per part del Ministeri d'Indústria. I la plataforma sanitària de Paüls reclama recuperar la plaça de metge. La plataforma per la sanitat i la plaça de metge de Paüls va sorgir arran de l'amortització d'aquesta plaça que va fer el Departament de Salut l'octubre del 2011. Des de llavors, el servei al municipi s'ofereix diferents professionals provenents del CAP de Xerta i de l'equip d'atenció primària de Tortosa Oest, al qual pertany el municipi, en un horari que és canviant i de que els veïns s'han d'assabentar alguns dies per pregons o amb cartells a les portes del consultori mèdic. Després d'un any i mig en què asseguren que s'ha produït diverses incidències, la plataforma considera provada la necessitat de recuperar la plaça de metge a la població, que té uns 600 habitants. Fora dels horaris del consultori, els ciutadans de Paüls han d'anar al CAP de Xerta a uns 10 quilòmetres de distància, i quan aquest està tancat, a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, situat a uns 25 quilòmetres. Aquest desplaçament al centre hospitalari de referència del territori, segons denuncien, sobrepassa amb escreix els 25 minuts que afirma el Departament de Salut i, per tant, no compliria les isòcrones mínimes que estableix la mateixa Generalitat. Es dona la circumstància que el municipi hi ha en construcció un nou consultori mèdic. Des de la plataforma consideren que l'equipament és adient, però que resulta més urgent i necessària la millora dels serveis sanitaris a la població. En aquest sentit, la plataforma compta amb el suport de diversos grups polítics per tornar a portar la polèmica sanitària de Pagols al Parlament de Catalunya, tant pel que fa a la recuperació de la plaça de metge com a l'incompliment que denuncien de les isòcrones de transport sanitari urgent. A més, també reclamen a l'Ajuntament de Pagols que faci costat a les seves reivindicacions. I pel que fa a territori, les entitats municipals descentralitzades es mantindran gràcies a l'Estatut català. Catalunya mantindrà les entitats municipals descentralitzades, les EMD, malgrat que l'Estat planegi eliminar-les i ho farà apel·lant a l'Estatut. En una entrevista d'Europa Press, el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Lacanyada, va assegurar que, segons l'Estatut, la Generalitat té la competència exclusiva en l'administració local, per la qual cosa qualsevol decisió de l'Estat en la matèria no afectarà els ens locals catalans. A més, en el cas de les EMD, que el govern central vol suprimir, la Canyada va assegurar que l'Estatut les preveu, els atorga reconeixement jurídic i cap norma que s'aprovi pot contradir l'Estatut, que és una llei orgànica i forma part del bloc constitucional. A més, va destacar la seva funció. Són una realitat reconeguda, afirmava, i des del punt de vista seu, la immensa majoria tenen una raó de ser geogràfica i històrica. Jesús, amb prop de 4.000 habitants, és la segona EMD amb més població de Catalunya, per darrere de Vall d'Oreig. Al municipi de Tortosa hi ha també la de Vítiam i Campredó, i a la resta de les Terres de l'Ebre hi ha els Muntells, al Montsià, i la Serra d'Almos, a la Ribera d'Ebre. I des de la Sénia creen un passaport gastronòmic per a restaurants de les dues ribes del Sénia. El passaport gastronòmic és una iniciativa conjunta que han engegat les empreses digitals evaderte.com i Mira que bo, per dinamitzar des dels vessants turístics i gastronòmic el territori. La idea que és que els usuaris facin una ruta gastronòmica per les comarques del Maestrat, els Ports, el Matarranya i el Montsià. L'oferta inicial la formen 28 establiments de restauració i 8 productors d'aquesta àmplia zona que comprèn el nord del País Valencià, el sud de Catalunya i part de la Franja d'Aragó. I la llevantada castiga els punts més vulnerables del Delta de l'Ebre. Tot i que el temporal de llevant va començar dissabte a remetre, les fortes onades van continuar castigant durant bona part de la jornada al litoral ebrenc. Com és ja habitual, quan es produeix una llevantada, els punts més vulnerables del Delta de l'Ebre van patir inundacions i van quedar malmesos. És el cas de l'Isme o Barra del Trabucador, on l'aigua i les onades van deixar impracticable el camí a les Salines de la Trinitat. Un altre punt que va patir l'efecte fort de l'onatge dels darrers dies és la platja de la Marquesa i l'accés a la punta del Fangà i al terme de Deltebre. Aquesta és una de les zones on és més visible la regressió que pateix el Delta i un cop més l'espigó de pedres instal·lat no va poder contenir el pas de les onades a camins i camps propers. Un altre punt on es va fer ben visible els efectes del temporal va ser a la platja de l'Arenal i al passeig marítim de l'Ampolla, on van acumular tones d'algues. També a l'Ametlla de Mar, la matinada de dissabte, es va produir el semienfonsament d'una embarcació pesquera de 18 metres d'eslora, de nom Avi Miquel, al port de l'Ametlla de Mar. Tècnics dels bombers i del port van col·laborar per treure la barca amb l'ajut de dues grans grues i extreure-li l'aigua acumulada, així com els 3.500 litres de combustible que hi tenia al dipòsit. Segons van detallar els bombers, l'operació es va allargar durant algunes hores i no es va haver de lamentar cap vessament. Pel que fa a la neu, tot i l'augment de les temperatures, les parts altes de la serralada dels ports continuaven cobertes per un mantell blanc aquest cap de setmana. L'Ajuntament de Tortosa va informar dissabte a la tarda a la policia local i a Protecció Civil que havia hagut de tancar l'accés al Parc Natural dels Ports i al cim del Caro. I a continuació, és temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va perdre ahir al camp del Perelló per 3-0. Els Calerós es van emportar un correctiu massa elevat, donat que, pel que es va veure al damunt del terreny de joc, el més just, possiblement, per ocasions i per oportunitats i per joc, hagués sigut un empat. Això sí, la cala no va estar encertada de cara a porta i és tan cert sí que el va tindre el Perelló, un equip que va demostrar tenir molta pegada al davant, cosa que demostra també les motivacions, en tot cas, per les quals a hores d'ara ocupa el primer lloc de la classificació. Els Caleros van encaixar el primer gol molt aviat i tot i que van disposar de dues ocasions claríssimes per a marcar a la primera part, no en van convertir cap i van marxar a la caseta en el descans per 1-0. A la segona part, a la represa, la dinàmica era la mateixa i amb una ocasió claríssima que Jordi Lleó va enviar la pilota al llarguer, a la jugada posterior va ser quan en una contra el Perelló aconseguia el 2-0 en el marcador. Els Caleros en tindrien més d'ocasions, però no les convertirien, cosa que sí va fer el Perelló amb el 3-0 definitiu. Un correctiu massa important pel que es va veure al damunt del terreny de joc en un partit que deixa les coses iguals. Els Caleros a la zona baixa de la classificació, ara ja en posició de descens compensat, i els perellonencs com a líders de la mateixa. Narcís Labòria, entrenador de l'equip, comentava el següent en respecte al que s'havia vist al damunt del terreny de joc.
Sempre és un partit, un camp complicat i, a més anant líders. Però, bueno, trobo que, no ho sé, el partit, la primera part va estar bastant anivellada i vam tindre les nostres opcions, també. La segona, bueno, degut als canvis, degut a tot el que va passar, també, pues, a veure, no vam estar tan bé la segona part, però, vull dir, no ho sé, va ser un partit bastant obert. Està, com ens vam fer el tercer gol, va estar obert. El que passa que després, pues, bueno, ja, minut 80, penso que ens vam fer el tercer o una cosa així, i després ja, pues, bueno, no podia ser res més. Ja. Vam donar la cara, però sense gaire encert per part nostra.
Important correctiu i difícil la situació de la cala, que veu com baixa fins a la 15a posició d'una classificació que continuarà encapçalant el Perelló amb 48 punts, seguit de l'Olímpic Mora d'Ebre amb 46, Flix 44, Ulldecona 40, la Sénia 37, el Mora la Nova 36, el Pinell amb 32, l'Atlas Tortosa i el Camarles amb 29, Santa Bàrbara i Deltebre amb 27, Horta de Sant Joan amb 26, Aldeana 24 i Sant Jaume d'Enveja amb 23, que té els mateixos punts que l'Ametlla de Mar. El Sant Jaume és el pròxim rival dels Caleros. A continuació hi ha en descens directe Vilalba amb 21, Tivenys 14 i Campredó 13. Els resultats que es van produir a la jornada van ser els següents: Mora la Nova Atlètic 1, Aldeana 1, Tivenys 1, Pinell 2, Atlas Tortosa 2, La Sínia 1, Flix 8, Campredó 1, Ulldecona 2, Horta de Sant Joan 0, Sant Jaume d'Enveja 0, Deltebre 0, Santa Bàrbara 4, Camarles 1 i Olímpic Mora de Bressat, Vilalba 0. Recordem, la cala viatja el pròxim diumenge al camp del Sant Jaume d'Enveja, un equip que ens va guanyar a la primera volta per 0-2 aquí a casa i que a hores d'ara es troba amb els mateixos punts que els de l'Ametlla de Mar. Per tant, imprescindible guanyar diumenge al camp del Sant Jaume.
I després de la crònica esportiva, és moment ara de repassar les notícies d'aquest dilluns 4 de març en forma de titulars. La Pesca Turisme ha debat a l'Ametlla de Mar divendres 1 de març a l'Escola Nàutico-Pesquera professionals d'empreses turístiques de l'àmbit marí, estacions nàutiques i empreses de gestió turística, així com representants de cofreries de pescadors i armadors, van debatre sobre el desenvolupament de la pesca turisme, qui ha de gestionar la promoció de l'activitat de la pesca turisme o com aquesta s'encaixarà en la rutina diària de l'activitat pesquera, van ser algunes de les qüestions que van centrar el debat. En l'àmbit territorial, els veïns de Flix es manifesten avui a Barcelona. El refinançament del deute permetrà posar en marxa el magatzem Castor, la instal·lació d'emmagatzematge de gas natural davant les costes del Delta, acabada de construir al maig del 2012, podria entrar en funcionament els propers mesos. La plataforma sanitària de Paüls reclama recuperar la plaça de metge. El Departament de Salut la va amortitzar dins del pla de reestructuració de l'atenció primària a les Terres de l'Ebre. Les entitats municipals descentralitzades es mantindran gràcies a l'Estatut català. Creen un passaport gastronòmic per a restaurants de les dues ribes del Sénia. I la llevantada castiga els punts més vulnerables del Delta de l'Ebre. Les fortes onades afecten el Trabucador, la Marquesa i el Fangà, mentre que tones d'algues s'acumulen a la platja de l'Arenal. D'altra banda, la matinada de dissabte també es va produir el semienfonsament d'una embarcació pesquera de 18 metres d'eslora de nom l'Avi Miquel al port de l'Ametlla de Mar. Pel que fa als esports, derrota excessiva per 3-0 del primer equip de la Cala, que se situa en descens compensat. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dilluns 4 de març. Al control de so ens ha acompanyat Imma Brull i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.